notícies.com. TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 17 de març i avui començarem el programa parlant de diferents assumptes d'actualitat relacionats amb l'arquitectura, perquè tindrem aquí ara en uns minutets en Lluís Oliva, que és el president de la demarcació d'Eivissa del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears. Més tard parlarem de paraules i coses amb el doctor en Filologia Catalana Bernat Joan i completarem el programa obrint, com sempre fèiem els dimarts, un espai per les famílies amb la directora del CEPCAM, na Belén Albite. Per tot això i molt més, ja tenim amb nosaltres aquí a l'estudi la nostra companya a la redacció i la producció, Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05 abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I començar amb Nieves la repassada a l'actualitat parlant de sanitat, perquè continua la vaga de metges. Ahir el seguiment va ser del 70% dels facultatius d'atenció hospitalària i d'un 40% dels metges de primària.
Sí, segons les dades facilitades per l'IBE Salut, a les Pitiüses es van suspendre 11 intervencions quirúrgiques, 253 consultes d'atenció hospitalària i proves diagnòstiques i 19 consultes d'atenció primària. Un centenar de facultatius es van concentrar a les portes de l'Hospital Can Mises i van penjar simbòlicament les seves bates.
Paciente, escucha, esta es tu lucha. Paciente, escucha, esta es tu lucha.
Els metges pitiusos recorden que són els que es troben en pitjor situació a les Illes. Reclamen la necessitat urgent de contractar més personal per tenir més estabilitat i una millor conciliació familiar. El portaveu del CIMEVAL a Eivissa i Formentera, David Fernández, recorda que hi ha casos com el d'algun metge de Formentera que ha estat de guàrdia els 365 dies de l'any.
Un ejercicio profesional en el que no haya pues estrés, jornadas interminables, que tenga que tomar decisiones estando agotados, que tengan que ver consultas de primaria con 40-45 pacientes, dedicándoles solo 5 minutos, arriesgándose a que el paciente esté insatisfecho y reclame o incluso les agreda física y verbalmente. No, hemos dicho basta.
Dijous hi haurà una nova concentració a les 11 a Can Mises, en què els metges pitiusos es dedicaran també a explicar la seva vaga als pacients que ho vulguin escoltar.
De fet, en David Fernández, el portaveu del CIMEVAL a Eivissa i Formentera, s'ha de demà amb nosaltres aquí a l'estudi per parlar d'aquestes mobilitzacions. I canviem ara d'assumpte, continuem parlant de la problemàtica de l'habitatge, perquè com explicàvem ahir, ara que està a punt d'iniciar-se la temporada turística, hi ha previst un nou desallotjament d'un assentament ubicat de vora de l'estadi Palladium Can Mises. Els jutjats donen un mes i mig a les 80 famílies que hi viuen per abandonar aquests terrenys.
Sí, el solar és propietat d'una immobiliària vinculada a la cadena hotelera on treballen algunes de les persones que viuen en aquests infrahabitatges. Gairebé tothom es dedica a la hoteleria i fa molts anys que resideixen a l'illa, però el mercat dels habitatges de lloguer els ha expulsat. Sentim alguns d'ells.
Però no és possible, limpiamos el culo nosotros a los ricos de aquí. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Antes de esos 3 años vivíamos en el centro y era un alquiler de 1.500, 3 habitaciones, estaba aceptable. Pero después empezó a subir y nos subieron a 2.000 y pico.
Y no hay nada, no hay habitaciones, hay a 1.200 euros en pareja. ¿Y cómo? Y si apareciera el dueño y hablara con nosotros y nos cobrara un poco y nos dejara vivir aunque sea la temporada esta.
Aquí nunca vamos a tener un piso con esa cantidad de dinero que nos piden. Y así que no sabemos qué hacer ahora.
Recordem que a Eivissa ja s'han desallotjat assentaments com els dos de Can Roba i el de l'aparcament d'Esgorg. Ara mateix, segons el darrer cens de la Creu Roja, hi ha 1.200 persones en situació de sensellarisme que viuen a infrahabitatges.
I dos, estarem pendents de com evoluciona aquesta situació i ara parlem d'obres, perquè els treballs estan en marxa a la ciutat d'Eivissa. Els treballs que ara mateix estan en marxa a Vila no estaran acabats fins al dia 3 de maig i l'Ajuntament s'ha vist obligat a coordinar-se amb el Bisbat per per buscar rutes alternatives per les processons de Setmana Santa que estan a punt de començar.
Sí, l'obertura del carrer de Santa Maria ha estat el primer pas de la rehabilitació a tot el recinte de Dalvila, a unes obres que han inclòs la renovació de les infraestructures. Escolta'm Rafael Triguero, alcalde d'Eivissa.
Les pròximes setmanes també tindrem avanços, heu pogut comprovar que el carrer General Balançat, la plaça de la Carrossa, però també baix la Murada, el Mercat Vell i la Peixateria estan fent molta feina. L'objectiu general és que aproximadament el dia 3 de maig estiguin absolutament totes les obres municipals, aquestes que he dit, però també la capçalera de Bararrei finalitzades.
Unes feines municipals que està previst que estiguin acabades abans de la Fira Medieval, però com deien, no per Setmana Santa.
Estàvem en coordinació amb el bisbat, en totes les cofradies, i fent molta feina, però pràcticament ja ha descartat que aquesta opció de baixar per a la plaça de Vila quedarà descartada aquest any, en aquesta Setmana Santa.
Els comerciants que tenen previst obrir per Setmana Santa viuen amb preocupació i incertesa a l'inici de la temporada a causa de les obres.
Un poco de incertidumbre entre los vecinos, pero bueno, estamos tratando de hacer fuerza para que salga lo mejor posible.
Obra pública, no lo sé. Comúnmente los pilla el toro siempre.
Yo he venido aquí a preparar la tienda y me encuentro que tengo esto levantado.
Nos han prometido que un par de meses van a terminar, un mes y medio ahora.
Tots aquests projectes municipals tenen una inversió total de 10 milions d'euros.
I acabem, Nieves, aquesta repassada de l'actualitat a Formentera perquè el Consell Insular ha emès un decret per requerir als titulars de les embarcacions de s'estany d'espeix que actualitzin la documentació dels seus amarraments. Està previst que la pròxima setmana es facin inspeccions per retirar-ne residus i també embarcacions irregulars.
Si segons estableix el decret, totes les persones amb embarcacions amb amarrament assignat hauran de portar la documentació actualitzada per acreditar-ne la titularitat i les condicions de navegació. Hi ha 15 dies hàbils. El decret adverteix que si no es presenta la documentació dins el termini establert, es considerarà que es desisteix de l'amarrament assignat i es procedirà a arxivar-ne l'expedient corresponent. A més, en les pròximes dues setmanes es donarà a terme inspecció a l'estany d'espeix per detectar i retirar-ne embarcacions auxiliars i altres elements abandonats o en mal estat com taules de surf o de pàdel.
Molt bé, deu deixar aquí, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 11 minuts. Fem una aturada per la publicitat. Anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida en tornar a parlar d'arquitectura amb en Lluís Oliva, el president de la demarcació d'Eivissa del Coall. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
I 13 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. I segons el diccionari, l'arquitectura és l'art de projectar i construir edificis. Parlar d'arquitectura, per tant, és parlar dels espais que la majoria habitam i dels entorns que creen comunitat. L'arquitectura centra també diferents assumptes d'actualitat quan parlem d'unes illes on l'accés a l'habitatge esdevé un dels principals problemes socials. I per parlar d'aquestes qüestions, avui ens acompanya aquí a l'estudi en Lluís Oliva, que és el president de la demarcació d'Eivissa del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears. Lluís Oliva, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Quina valoració fa des del passat mes de juny de 2025, quan va assumir la presidència de la seva tasca al capdavant de la demarcació?
Sincerament, el balanç que feim fins ara és bastant positiu. Hi ha hagut molta feina, estem veient resultats. Hem estat, sobretot, amb les conferències sobre la vivenda, una mica impulsant molt aquest debat que creiem que és necessari per intentar donar resposta a un problema que és ja pràcticament fixo en les notícies. Per tant, de moment, el balanç és bastant positiu.
I quins són els principals reptes que teniu des del COAIP aquí a Eivissa i Formentera?
Crec que un dels principals reptes és una mica reprendre aquest contacte amb l'administració per fer feina colze a colze per tot el tema que fa referència a la vivenda. No deixar simplement en mans de l'administració donar resposta a aquest problema, sinó nosaltres com a tècnics, no tan sols arquitectes que construïm edificis, sinó també arquitectes urbanistes, que són els que poden desenvolupar tot el planejament, estar allà per donar tot el recolzament tècnic que tenim per intentar que puguin donar solució a aquest problema que ja s'està fent massa recurrent i massa gros.
I, de fet, crec que el comentàvem a diari, sigui des d'un punt de vista o un altre, ara, per exemple, amb aquest desallotjament que està previst per d'aquí un mes, de treballadors que explicaven que feia 3 anys sí que vivien en habitatges i ara, d'alguna manera, s'han vist obligats a viure en infrahabitatges o en assentaments de caravana.
Sí, efectivament, és un problema que s'està convertint, per desgràcia, en habitual i cada dia tenim notícies, ja sigui perquè el mercat de lloguer puja, perquè el mercat de venda puja, perquè els preus pugen, perquè no hi ha vivenda, perquè hi ha campaments d'infravivendes que cada volta estan sortint més i ja no és tan sols potser una cosa puntual que apareixien durant la temporada i a partir del mes de novembre desapareixien fins a l'abril pròxim, sinó que són ja assentaments fixes de tot l'any amb una problemàtica que no està desapareguent, cada volta s'està fent més gran i hem arribat ja a un punt on o començant ja a donar-li una resposta i a treballar-lo o és que si no ja serà, vamos, el principi del fi.
De fet, m'agradaria posar damunt la taula i donar-li també valor a impulsar un cicle com aquest, que és aquest cicle de conferències amb veus expertes i autoritzades, com per exemple, recordo ara, s'ha d'en Jorge Dioni López, a qui vam entrevistar aquí al programa, però també moltes altres persones i que heu impulsat des del COAIP. És necessari que la societat parli, reflexioni, analitzi sobre qüestions que estan relacionades amb la vostra disciplina professional?
Personalment crec que sí, perquè al final estem parlant que no és un problema que només els arquitectes puguin donar-li resposta, és un problema diagonal que agafa totes les estrates de la societat i per donar-li resposta fa falta analitzar-ho no tan sol des del punt de vista tècnic, arquitecte urbanista, sinó també des d'un punt de vista social, econòmic, demogràfic, veure realment cap a on volen tirar com a societat, cap a on volen desenvolupar Eivissa i Formentera i realment trobant que aquest debat moltes voltes no hi ha sigut, s'ha deixat com a mans de, bueno, pues que digui qui sigui l'administració, que digui cada sector, ja des de la PIMEF, des de sectors de constructores, promotores, sinó que el que hem cercat amb aquest cicle, que van fer 4 conferències més després de taula rodona, ha sigut donar veu a diferents parts d'aquest problema per intentar, entre tots, trobar una solució.
I quin balanç fa d'aquest primer cicle, eh?
El balanç, anem a veure, hi ha una part meva crítica que m'hagués agradat poder arribar a moltíssima més gent, per descomptat, però tenint en compte que ha sigut la primera volta que s'ha intentat fer una cosa d'aquest tipus, hem d'intentar ser un poc optimistes i trobar que ha sigut bastant bo. L'acollida que han tingut ha estat bona, les experiències han tingut unes mitges d'assistència bastant altes per lo que podria haver sigut. Podria haver sigut més? Sí, però escolta, hem de tenir en compte que és la primera volta que es fa algo d'aquest tipus. Han tingut també, i això és algo que em duc com molt positiu, una molt bona acollida per part de les administracions que ara plantejar aquest debat. És cert que hi ha hagut moments on se'ls ha fet una mica incòmod, es caigui a lo millor massa pessimista, que agafàvem la conferència que tu comentaves, en Jorge Dioni, va tenir un caire molt, molt fosc, molt marcat, però al final també positiu en quant a que un detall que va deixar marcat era que ja l'han vist molt clar el problema, ja sabem molt bé el que és, per tant ara ja el podem atacar. No és una cosa que no sabem per què està succeint, no, creiem que ja ja està començant a veure estudis, ja s'ha fet bastant d'anàlisis, queda encara anàlisis per fer, per descomptat, però ja comencem a veure una mica realment què és el que ens està duent cap aquí i aquest fet de saber què ens està duent cap aquí ja comença a fer que puguem començar a plantejar solucions per tancar aquests problemes, que el que dic, no simplement construir més, no, no va d'això. Va de molt més enllà d'un estudi molt més intern d'aquesta problemàtica per veure realment com hem de canviar com a societat en general per poder donar-li sortida en, aquesta, en aquest repte.
I do a prendre nota del primer cicle i a seguir millorant per pel de l'any que ve. I tant, i tant, i tant. Quina és la importància de que les autoritats participin en aquests debats a l'hora de legislar, que és la seva feina?
No, a veure, la importància jo crec que és fonamental. És a dir, des del sector privat o des del Col·legi d'Arquitectes no tenim eines per poder realment entrar en això d'aquí. I com a eines en referents, planejaments urbanístics, normatives que permetin realment desenvolupar o donar ajudes o impuls que en aquest tipus de vivendes que s'han de donar per gent d'aquí, que és el que estem parlant sempre, és a dir, no estem parlant de construir més per qui vulgui venir de fora, sinó realment donar sortida pues, per aquestes 1.200 persones que comentaves abans, que estan visquent ara mateix a infravivendes, a diferents campaments. Tots els datos que s'ha rebut fa poc a través de l'informe FOESA de Càritas, on es parlava de pisos patera, tot aquest número de gent que està ara mateix visquent d'una forma que moltes voltes passa inadvertida, perquè al final està seguint a diferents pisos, a diferents zones, que sembla que són ja vivendes normals, però realment estan afinats a pisos amb 10-15 persones visquent totes juntes de forma que no és una forma digna de viure.
I de fet fa tot just unes setmanes nostres companys de serveis informatius es feien ressò d'una xifra d'avisats de nous habitatges que han crescut un 31% impulsats per la legalització en sòl rústic. Això són uns 4.800 habitatges nous i d'aquests uns 700 són cases que ja estaven construïdes i que s'han regularitzat amb els decrets del govern. Quina valoració feis des de la demarcació d'Eivissa i Formentera d'Esquai?
La valoració que feim és que aquestes dates les hem d'agafar amb pinces perquè al final venen molt amb peses per el que serien les legalitzacions extraordinàries, que realment fan que aquests números pugin moltíssim. Si l'estream de lo que seria el còmput de projectes, estem parlant que l'habitatge unifamiliar baixa un 6% i que tan sols el plurifamiliar puja un 13%. Clar, el que mostra una mica pues, que l'unifamiliar, que fins fa poc era sempre com el tipus de projecte que més empenyia que ara projectes desenvolupats a les illes, comença a aturar-se una mica. És cert que el plurifamiliar que hi ha és un plurifamiliar més destinat a un sector de luxe, mal dit, a lo millor, perquè realment simplement és que és car, no és que vagi a grans fortunes ni molt menys, sinó simplement que té un preu de mercat molt elevat, el qual fa que no sigui accessible de forma natural. Per tant, les legalitzacions han empès molt a maquillar aquest número. Em sembla que eren 215 projectes els que hi havia fins a gener de l'any passat. Per tant, hem d'anar en compte. La visió que hem de fer és que sembla que el mercat s'ha tornat una miqueta, sembla que el que sí empeny ara una mica o la dinàmica cap on tirarem serà igual, no nova construcció, sinó més tirar cap a reformes. I no m'avorro una mica ara com evoluciona aquesta primera meitat de l'any per veure si realment això que creiem, que ja que comença a ser la tendència, es confirma i va cap endavant.
I d'on estarem pendents? I li volia demanar, existeixen prou recursos hídrics per seguir construint?
No m'avorro. Quan comentant sempre que s'ha de desenvolupar i s'ha de construir més o s'ha d'anar sortint d'aquests habitatges, sempre va en paral·lel a realment disposar de recursos, no tan sols hídrics, entenguent hídrics com a aigua per poder construir, sinó també el cicle complet de l'aigua, com comentàvem ara a la taula redona, just en l'aliança per l'aigua, que es tracta de realment donar aigua per poder subsistir, però també ser capaços de tractar aquest volum d'aigua. Aquí entrem una mica en el debat que ja s'ha comentat i que, a més, justament ara la setmana passada comentant també, on des de part del Consell s'indicava que realment no es consumi més aigua perquè molta d'aquesta gent ja està consumint aigua a altres parts, sinó que es moure, pues, escolta, el que comentava abans, d'un pis que potser hi ha 10 persones visquent a ell fent gasto d'aigua per 10 persones, baixar que estigui només les 4, 6 que hi podria haver i les altres 4 que es mouen duen o traslladen aquest consum d'aigua. Per tant, en principi, sembla que el gasto d'aigua ja hi és. És cert que no simplement construir prou, és també construir de forma sostenible on tots els recursos en quant a aigua, en quant a electricitat, en quant a tractament d'aigües residuals, cresquin per poder donar sortida en aquests nous habitatges que realment fan falta.
I en aquest sentit existirien i dos diferències entre construir en sòl urbà o fer-ho en un sòl rústic?
Jo entenc que sí, al final és una optimització de serveis. Quan construïm un sòl rústic, al final tenim una sola vivenda per parcel·la. L'aigua que es consumeix en aquesta vivenda se li ha de donar un tancament de cicle de l'aigua dins la pròpia parcel·la, és a dir, no està connectada a una depuradora externa, sinó que té la seva pròpia estació depuradora d'aigües. I aquestes aigües, al final, se li ha de donar el màxim d'aprofitament possible. Ja amb els darrers plans hidrològics que estem tenint, les modificacions de cada municipi, ja es planteja això, que realment tu s'aigua utilitzes per la teva casa, s'acaba tractant, per després poder utilitzar-la bé per rec en forma de goteig, bé per reaprofitament d'aigües grises, per realment optimitzar el màxim l'ús d'aquelles aigües. Això va per una part, i per l'altra, quan estem construint en territori urbà, el que tenim és un aprofitament de les infraestructures, és a dir, una sola tuberia, per dir-ho d'una forma molt simplificada, dona abasto a 10-15 vivendes. És a dir, que d'aquesta forma també s'ha intentat una mica optimitzar tots els recursos que tenim. Al final es tracta d'optimitzar el que tenim. Estem en un territori limitat, com tothom entenc que té ben clar, per tant el que es tracta és d'optimitzar-lo el millor possible.
S'ha d'establir, per tant, un sostre d'habitatges a Silla d'Eivissa i també a Formentera?
No, a veure, els nostres habitatges ja una mica ve marcat dins els planejaments que cada municipi està traient. Tenim claríssim que no es pot construir fins a l'infinit. Veure cap a on volem créixer crec que és el més important. Hem de tenir molt clar fins a on volem arribar, és a dir, com a societat eivissenca i formenterenca, fins a on es vol arribar, què és el que esperam de poder fer. Trob personalment que no podem estar prohibint o limitant l'accés a gent, perquè és un tema que dius, val, molt bé, ja falten habitatges a dia d'avui, per tant, han de començar a treure gent, en quin criteri? És a dir, 5, 10 anys de residència mínims per poder quedar-se aquí, què fem amb els nous naixements? És a dir, posar límits d'aquesta forma em sembla una forma molt arriscada, que no li cal entendre molt quin planejament seria el seu correcte. Ara, el que sí que hem de fer és marcar aquest punt de sostenibilitat, de dir, escolta, com a societat, fins a on volem arribar, com volem arribar, i a partir d'aquí treballar per poder sortir d'aquest problema.
Si parlem del gruix dels nous habitatges que es construeixen a Eivissa, perquè després, evidentment, cada construcció té les seves particularitats, però en general, si parléssim a grosso modo, qui compra els nous habitatges? Quin és el client final d'aquests nous habitatges?
Des d'escoles i arquitectes aquestes dades no les tenim. És a dir, que aquí ja és acostar-se a donar resposta en això, però el que sí que veiem és que al final, per els tipus de preu que tenen, i aquí sí que no estic parlant de l'escolari, sinó realment a títol personal, pel que pots veure realment quan entres a qualsevol portal immobiliari i veus el preu de venda dels diferents immobles, tens clar que qui compra el perfil generalment sol ser, pues, un perfil d'alt poder adquisitiu, que pot ser nord d'Europa, com moltes vegades es diu. Pot ser, però també n'hi pot haver espanyols. És a dir, no ens hem d'aquí creure que només el poder adquisitiu està en Europa, sinó que també hi ha poder adquisitiu espanyol o nacional que pugui adquirir aquí. Per descomptat, el que sí que està clar és que, veient els preus de mercat, el perfil que creix aquest tipus de vivenda és un perfil amb alt poder adquisitiu que es pot permetre la compra de vivendes, que igual arrenca en una franja de 700.000 euros cap a dalt, amb un tope que, escolta, el posa al mercat i el posa qui vol, adéu sap a bon.
Abans, quan li demanava pels visats de nous habitatges, m'ha donat a entendre que també guanyaven terreny ses reformes, és així?
Sí, efectivament, cada volta veiem que se reforma, mal que hi ha una lleugera baixada respecte a les dades de l'any passat. Bé, s'han passat en referència 2024 respecte a 2025, realment és un perfil que està agafant força, ja siga perquè els plaços són més àgils, ja siga perquè realment el sòl lliure per poder construir nova vivenda cada volta és més petit i és menys existent. Per tant, el que sí que estem veient molt és un perfil de client que compra un terreny, que compra un habitatge i el vol adaptar a les seves necessitats, perquè els plats són més ràpids, són quines llicències de reforma, els plats per obtenir-les és molt més àgil que una nova construcció. Per tant, creiem que realment és una mica cap a on s'ha tirat el sector, que al final és un tipus de construcció més sostenible, perquè realment no estem gastant nou terreny, sinó que realment estem ja intervenint sobre el que ja està construït més o menys recentment. Per tant, sí, crec que realment està tirant cap aquí i és cap a on podria acabar tirant més el sector a llarg plaç.
I, de fet, també hem mencionat el darrer informe de FOESA, en què una de les dades que es poden extreure, entre moltes que també vam comentar aquí quan vam analitzar aquest informe, és que el 63% de la població d'Eivissa no té la capacitat econòmica per comprar un habitatge i també, per altra banda, es fa molt complicat accedir a un lloguer o a un preu assequible. No? Des del Col·legi d'Arquitectes afegiu també que calen més incentius, tenint en compte que el preu de sòl tant a Eivissa com a Formentera és dels més cars de tot Espanya. Quins tipus d'incentius s'haurien de plantejar a l'hora de comprar i també després a l'hora de llogar?
Crec que al final no m'aixecarà l'opinió tot en quant a adquisició de vivenda nova. Crec que al final el que s'han de fer són incentius de cara fiscals per poder seguir això. Just ara fa un moment estic llegint que sembla que s'acaba d'aprovar la baixada de l'impost de transmissió patrimonials o l'ampliació de fins a on es podrien abonar reduccions d'això. Perquè realment fa falta, és a dir, quan estem parlant de que un 63%, però quasi la població d'Eivissa no pot accedir perquè no té els recursos econòmics per poder accedir a això, sinó tenien realment una facilitat encara poder rebaixar els preus, i clar, per baixar els preus no vull intervenir en un mercat, trob jo, on diguem, no, s'ha de construir per aquesta quantitat. No, però realment això el que farà és que ningú podrà construir, per tant, directament no se'ls construirà ja aquest tipus d'habitatge. S'ha intentat atacar on es pot, i una de les parts on l'administració pot fer més força és tirar just a la part de taxes, ja sigui taxes per tenir llicències, taxes de gestió de residus, taxes que pagàvem com a IBIs, impostos patrimonials. Entrar directament en aquestes parts on l'administració podria incentivar, trobo que seria una de les seves millors bases per poder. En quant a lloguers, entrem aquí que també, clar, les vivendes IBABI que s'estan duent a terme fins ara, pràcticament crec que la totalitat són en règim de lloguer, la qual, escolta, està bé, trob jo, perquè pot donar accés a un tipus de vivenda, però igual si entres en règim de lloguer, igual s'han de revisar cada tant per veure que realment mantens aquestes necessitats del lloguer social. La JVP i la Santa Eulàlia, per exemple, estem en el mateix. Són règim de lloguer, pensat molt per un tipus de gent que ha estat empadronada, em sembla que eren 10 o 15 anys a Santa Eulàlia, per poder realment tenir prioritat per accedir a això. Bé, sí, és a dir, entenc que al final són solucions, a més, preus del lloguer em sembla que són relativament assequibles, anant de 500 a 800 o 900 euros, depenent del tamany de les vivendes. Entenc que són realment habitatges accessibles en quant a que no són els preus que comentàvem abans en aquestes notícies, on comentàvem que pagàvem primer 1.500 euros i d'aquí van anar pujant, clar. A mi que el mercat del lloguer ha anat pujant, incentivat per demanda, per diversos factors, per inseguretat. El programa de lloguer segur es va embalear, em sembla que aquí a Eivissa no acaba d'arrencar per incentius, per necessitat. A lo millor també per una mentalitat molt, molt nostra. Aquí també me'n vaig en el tema de la vivenda de protecció oficial. És a dir, tenim un estigma com a societat que ara a veure són quines coses que no ens quadren. És a dir, habitatge de protecció oficial, uf, no, que això realment... Qui entrarà aquí? Escolta, entrarà aquí gent normal i corrent que es pugui permetre un lloguer de 800, 1.500, 1.200 euros o un VPL, que és un poc més car, és que entrarà aquí. No estem parlant realment de l'informe FOES, això ho vam just comentar l'altre dia amb representant de Càritas. No estem parlant de que la gent en risc d'exclusió social de més a baix d'aquest informe FOES podrà entrar aquí, però realment tot i així no hi arriba a poder, per desgràcia, entrar aquí. Estem parlant de gent que igual està treballant sector hoteler, sector turístic, a qualsevol lloc que ens podem imaginar, que gent comú, normal, és que no sé com dir-ho de forma senzilla, perquè realment pugui tenir això. I tenim una mica aquest estigma de veure el lloguer segur, clar, quan ja vens al millor d'una mala experiència, i ara qui entra, i com entra, i s'atrevirà el govern balear a treure aquesta persona si no tenim pagament, clar, quan comences a veure tots aquests temes que com a societat a lo millor tenim una preconcepció mal donada moltes voltes, perquè realment quan parlem de pisos de protecció oficial, si els miram, no el diferencies dels altres. Jo comentàvem ara divendres que, escolta, tens pisos de protecció oficial a Platja d'en Bossa, just al costat d'uns habitatges de luxe amb un preu que són 4 i 5 voltes el que val un pis de protecció oficial i estan porta en porta. I, escolta, em sembla que ningú té cap tipus de problema. Probablement estèticament estan integrats dins del teixit urbà. Per tant, troc aquí al final, com a societat, hem treballat una mica aquesta part de dir, escolta, tant la vivenda de protecció oficial és un tipus de vivenda normal i corrent, no és un tipus de... no s'estan generant guetos o no s'estan generant uns campaments d'infravivendes com si s'estan formant de forma natural, ara per desgràcia, a Can Misses, a Can Roba i tants altres llocs. Per tant, s'ha de treballar com a societat cara aquí i també cara al lloguer, tractar-lo de dir, escolta, anem entre tots confiats uns amb els altres, que igual s'ha de tenir un tipus de regulació que també doni garanties per qui té una vivenda i la vol posar en el mercat, de que d'una forma relativament fàcil, si es compleix una sèrie de requisits, la podrà recuperar si hi ha impagaments o allò que sí, pues sí, per descomptat que s'ha de treballar en aquesta línia, que això per sort o per desgràcia és l'administració qui realment ens pot ajudar, és a dir, des de la part dels col·legis o des de la part de qualsevol tipus de sector de la societat, o hi ha una part de l'administració que recolza aquestes iniciatives o realment es queden curts.
Idò, tenim tots clar que solucionar el problema de l'habitatge és complexa, que requereix moltes solucions i estarem encantadíssims sempre de posar-les damunt la taula i parlar en una altra ocasió i ambular amb en Lluís Oliva, que és el president de la demarcació d'Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears. Ha estat un plaer, fins molt aviat.
Moltes gràcies, Laura. Fins aviat.
Fins aviat. Són les 12:35. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornar ja tenim preparats en Nieves i en Bernat Joan per parlar de paraules i coses. Serà això en un minutet. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ells de Tentos.
Bon dia, Corets.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tentol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Paraules i coses.
El febrer van canviar flor per fulla, l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig torna per...
Ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia Eivissa i Formentera i això és IB3 Ràdio i amb aquesta sintonia ja sabeu que parlem de paraules i coses amb el doctor en filologia catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan. Bon dia, Bernat.
Hola, molt bon dia.
Com va?
Bé, anem fent.
De què parlem avui?
Avui parlem de la mort, sense la qual, diuen, la vida no es podria entendre.
Efectivament.
Per tant, del yin i el yang, no? D'una, sí, d'una de les parts de la nostra existència. Tenim diferents paraules per dir mort, per referir-nos-hi. Es pot dir defunció, traspàs, decés, òbit. A l'hora de dir que algú s'ha mort, es pot dir que s'ha mort, que se n'ha anat, que ha faltat, que ens ha deixat. I fins i tot hi ha una forma que en català es fa servir poc i que crec que és un anglicisme, que és ha passat, que és guapo, he has passed away,
sí,
no? Ha passat. És una manera de fer conscients també que aquí som de pas, que no hi som per sempre i que, en fi, els emperadors romans solien tenir un escostat, un esclau, que era l'únic que els hi podia anar dient, escolta, recorda que ets mortal, això va ser Neró, Neró, vale, que es creia molt important, i segurament ho era, això es va agafar un esclau perquè sempre li anava recordant, recorda que ets mortal. no fos cas que es passés massa de frenada, diríem, no?
I l'ús d'aquestes paraules diferents depenen d'algú? Vull dir, la gent fa servir més unes o unes altres?
Sí, n'hi ha que són una mica com tabú, no? La mort és un tabú. I parlar d'un traspàs o d'un decés, pareix que queda, en fi, com una cosa no tan directa com parlar d'una mort, no?
Cert.
Que és una cosa ja més directa, no? De la mateixa manera que ha faltat, és diferent si dius ha faltat que si dius s'ha mort, que és... En fi, sí. tot són... Jo crec que són tot termes per amorosir. El gran tabú del segle, sí, del segle XIX i la primera meitat del XX és el sexe, i a partir de llavors el gran tabú és la mort. I costa molt parlar-ne, i aquestes coses, no?
I la fórmula en Sade i Sade és com que posa el focus en les persones que queden, no?
Posa el focus en les que queden, exactament. I llavors hi ha formes que són... que n'hi ha dos que hem agafat de la llengua caló-romaní, que solen fer servir amb una certa jocositat, diríem, com dinyar-la o espitxar-la, que això és caló romaní. Sense recórrer a sa llengua caló, tenim estirar la pota, que és una forma també, diríem, d'aquest tipus jocós, no?
Sí.
Llavors hi ha formes que són subterfugials de parlar-ne, és a dir, que no vol dir que realment un s'haiga mort, sinó que es pot fer referència que algú no ha triomfat, per exemple, dins la seva carrera o dins l'empresa, el que sigui, no? Algú munta una empresa i el donaven per mort, vol dir, no és que el donassin per mort, algú donava tal futbolista per mort l'any passat i enguany juga molt bé, no? És a dir, sí, evidentment no és una manera, diríem, d'accentuar el fet de dir que algú està acabat, que també té a veure amb això,
o desaparegut, no? També, no?
Desaparegut, exacte. Per tant, es pot dir que en aquestes ocasions es pot ser un mort ben viu.
Sí.
Si dones per mort algú i aquest mort ressuscita, si algú que pareixia que baixava a segona divisió llavors acaba jugant a Champions, és que era un mort ben viu, no s'havia mort del tot, no?
I a més a l'esport també som molt donats a fer aquestes exageracions, no?
Sí, a l'esport hi ha molt de vocabulari. Si hi ha traslladat el vocabulari mortuori i és bèl·lic, és bèl·lic, han disparat contra el porter, vol dir que li han picat una pilotada, és a dir, no és, però un dispar, això es diu moltíssim, per exemple, per dir un xut.
Sí, cert.
Llavors, hi ha formes de donar el condol, diverses, no? La més típica nostra, la més nostrada, és aquest que la terra li sigui lleu. Que ens du a una època en què tothom s'enterrava en terra. Que ara no passa, no s'incineraven, ni es posaven dins nínxols, ni aquestes coses, no? Que la terra li sigui lleu vol dir vens de la terra, tornes a la terra, és una espècie de cosa com molt panteïsta i molt comunional, diríem, no? I una fórmula típica nostra és molts anys de vida, donar molts anys de vida.
Els que hi queden, no?
Els que queden. Si heu catolicitzam és molts anys de vida per pregar per ell o per ella.
Ah, d'aquí molta... ve?
Sí. Val. Sí, sí, la fórmula completa és molts anys de vida per pregar per ell, que ara no diu ningú. Però sí que queden altres fórmules que són vinculades a la religió, com el cel sia, o el cel mos trobem, que en un cas fa referència només a la persona, diríem, que ha faltat, i en l'altre cas fa referència tant a la persona que ha faltat com a les que queden.
Sí.
Per tant, hi ha una doble excepció aquí.
Hi ha fórmules que fan més els joves, per exemple, o diferents generacions que es facin servir unes més que unes altres?
Jo crec que avui dia la cosa més escèptica és et dono el meu condol o em sap greu o aquestes coses, no? No se solen fer servir fórmules tan llargues com es feien servir a un temps, que estaven com a molt marcades i molt estructurades i molt, no ho sé. Jo he arribat a anar a donar el condol a una persona que era de la nostra generació i m'ha dit no em diguis res, i dius ja està, no calia.
Aquesta és una altra, no? Acompanyar sense, no calen les paraules.
Acompanyar sense dir res, no? I com que avui hem estat una mica lúgubres, voldríem acabar aquesta intervenció parlant de la relació entre l'erotisme i la mort, entre Eros i Zànatos, no? Ja a l'època dels grecs, d'alguna manera es relacionava la passió eròtica, el desig i totes aquestes coses amb el fet que mos hem de morir. Com que mos hem de morir, mos hem de perpetuar, i llavors mos perpetuem o no mos perpetuem, feim allò que es sol fer per perpetuar-se, vinculant-ho en la terminologia de la mort. I això du a dues expressions que a mi em fan molta gràcia perquè les feia servir, per exemple, en Shakespeare i les feia servir dins els nostres Ausias Marc o les en el Tirant-lo Blanc també es fan servir, no? Que és parlar de la petita mort o de la dolça mort com de l'orgasme.
Ah.
Això és una altra manera també de vincular Eros i Thanatos, la passió amb la mort, la vida amb la mort, aquesta cosa doble que dèiem en el principi, que d'alguna manera fa que una i l'altra tingui sentit.
Cert.
I no sé com vivim o com pot evolucionar la nostra vida si la mort continua sent un tabú com ha estat fins ara. Perquè, clar, si la defugim, si miram que no formi part del nostre paisatge, etc etc, no per això l'evitarem. I segurament no és una posició gaire intel·ligent no voler-ne saber res mai.
Igual no necessitem un esclau com els romans per recordar-nos, però també està bé que ho recordem nosaltres mateixos, no?
De tant,
que som mortals.
Podem ser el nostre propi conseller, diríem, sí. I anar-ho recordant, perquè també si fóssim conscients de la nostra efimeritat, segurament viuríem d'una altra manera, també.
Cert, sí, sí. I doncs, amb aquestes reflexions mos quedem, Bernat, jo moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins molt aviat.
Fins aviat.
Familiant.
I 45 minuts, i do ara deixem de parlar de paraules i coses i obrim un espai per les famílies, com se feim sempre els dimarts cap a aquesta hora. Ja tenim amb nosaltres aquí a la directora del CEPCA, Belén Albite. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Pues muy bien. Mira, vengo de hacer escuela de familia, pero en un cole.
Mira, ¿veus?
Presencial. Y acabamos de terminar el grupo de la mañana. Esta tarde tengo otro grupo de familias con adolescentes y entre medias, pues venimos aquí.
Aquí a la radio.
Y a transmitir, ¿no?, a través de las ondas, a
Exacto.
ver a quién llegamos.
A veure on ens portarà, perquè tenim un assumpte d'actualitat damunt la taula que és espinós, que jo trobo que és delicat i que jo vull tractar-lo amb cura. Així que anem a veure com el posem, perquè s'ha filtrat un vídeo de contingut sexual a Eivissa que no sé si han encès les alarmes per la societat, per les famílies, i la Policia Nacional l'està investigant perquè són imatges on presumptament apareixen alumnes de diferents instituts de l'illa, i tant els instituts com les associacions de pares i mares han fet una crida a la tranquil·litat, i de fet el Consell d'Eivissa, a través del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives que dirigeixes, ha oferit assessorament a l'equip directiu d'un institut de Vila on estudien alguns d'aquests menors per ajudar-los a gestionar aquesta situació, veritat?
Sí, sí, llevamos un par de semanas con esta situación encima de la mesa. Esto es cierto que implica a mucha gente, a muchas personas adultas, a muchos profesionales desde distintos ámbitos que en cuanto pues han sido conscientes de la situación han puesto manos a la obra. Tenemos por un lado Policía Nacional con la unidad de familia y menor que es la que se ha encargado un poco de ver a todas las familias que estaban implicadas, al menos las que de momento se han encontrado, y luego desde los propios centros educativos de secundaria es evidente que cuando pues tienen la constancia de que hay alumnos de su centro que están en esta situación, pues quieren dar respuestas concretas a lo que está ocurriendo, ¿no? Y por supuesto las familias de todos estos menores que son implicados, que para ellos es como encontrarse frente a una situación que probablemente no suponían, no esperaban y por supuesto no comparten, ¿no? O sea, aquí Y todavía queda por hacer. Hay mucho trabajo por parte de mucha gente, hay mucho sufrimiento por parte de mucha gente también, y por eso lo de que tener cuidado y que seamos precavidos a la hora de hablar de esto, creo que es lo mejor que podemos hacer.
Exacte, jo vull ser molt curosa perquè estan parlant de menors. Per tant, si vosaltres heu oferit aquest assessorament, en què consisteix? Parlem de la feina del CEPCA en aquest cas. Quin és el tipus d'assessorament que oferiu?
Bueno, lo que nosotros estamos intentando, hay algo que llevamos años trabajando con los centros de secundaria y que esto pone de relieve que hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo más y mejor de lo que lo hacemos, ¿vale? Que es el abordaje de la educación afectivo-sexual de nuestros menores, ¿no? Que sigue siendo la gran asignatura pendiente por parte del ámbito educativo y por supuesto por el ámbito familiar, ¿no? Creo que esto depende de muchos actores, ¿no? Y cada uno tiene, aquí cada palo tiene que aguantar su vela. Nosotros es evidente que hacemos esta educación afectivo-sexual en los centros en secundaria. También es evidente, y lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, que esto es poco, que llegamos tarde y que es del todo ineficaz porque hace falta más tiempo, hace falta más horas, hace falta más recursos, hace falta más implicados, más actores en todo esto. Desde el CUNSEL lo tenemos en cuenta y por eso estamos diseñando y trabajando en ampliar el programa de educación afectivo-sexual y bajarlo en edades, irnos a primaria, que es algo que ya estamos haciendo en algunos centros y que será además universal, quiero decir, para todos los centros a partir del curso que viene. Y luego tenemos un melón importante para entre todos ver cómo lo afrontamos, que es el tema de el acceso que tienen nuestros menores a muchos valores y contravalores sociales a través de redes sociales o con el uso, por ejemplo, y el consumo que están haciendo de pornografía, ¿no? Que está muy relacionado con pues el tipo de vídeo que se ha encontrado, con el contenido sexual del vídeo, con todo esto. Aquí hay un paralelismo y una referencia importante a, bueno, pues que son menores que acceden a una serie de contenidos concretos, muy concretos, en la pornografía, ¿no? Entonces, pues lo que hemos hecho ahora es que nos han pedido que trabajemos. Nosotros ya vamos trabajando contenidos de igualdad constantemente. El programa del Sextima que hacemos en los centros es un programa que está atravesado evidentemente por todo lo que tiene que ver con el género, con el sexismo y con todas las cuestiones importantes, ¿no? De poner encima de la mesa. Pero creo que tenemos que seguir abundando en trabajar con una parte muy importante de nuestra población, que son los chicos varones, y con el tema de qué entiendo por ser hombre y cómo ser hombre a día de hoy, porque las informaciones que les están llegando sobre masculinidades tóxicas están siendo mucho más potentes de lo que a veces podemos pensar, ¿no? Si te vas un poco más atrás, alguna vez hablamos de lo que ocurrió con lo de la serie de Adolescencia y la famosa manosfera, que para mucha gente lo de la manosfera es como, pero ¿y esto lo acaban de inventar? No, eso ya lleva años ocurriendo. O sea, todas estas cosas se están larvando hace tiempo y lo que tenemos ahora muchas veces son pues los efectos de esto que se está consumiendo hace ya algún tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra idea es poder trabajar desde ahí. Creo que tenemos que plantearnos grandes cambios como que haya intervenciones muy concretas hechas para chicas y intervenciones hechas para chicos, que creo que también necesitan espacios propios para poder trabajar una serie de cosas, porque si no las aulas a veces se convierten en una especie de pelea entre ellos, que está muy propiciada por la propia adolescencia de o todo blanco o todo negro, y las cosas nunca son ni blancas ni negras, ¿no? Pero para crear espacios de debate, de reflexión y de actitud crítica, pues quizás tendremos que empezar a plantearnos hacer las actividades desde otra forma y de otra manera, ¿no? En esto andamos ara mateix.
Déu-n'hi-do, no teniu un bon meló damunt la taula, perquè és un espai complicat.
Sí, y además necesitamos mucho de las familias. Quiero que quede muy claro que lo que llega a las aulas es el resultado y la construcción de unos menores que están construidos y atravesados por lo que las familias les hemos transmitido o les hemos dejado de transmitir, por los contenidos a nivel macrosocial de lo que les hemos permitido también consumir, a lo mejor de manera desaforada y no hemos sido conscientes. Y entonces, bueno, ahora hay que poner y hay que hacer intervenciones muy concretas, que creo que esto es evidente, esto va por otro lado, pero lo que tendríamos que plantearnos todas las familias es qué estamos haciendo para evitar que esto ocurra, ¿no? Con este caso concretamente, que es verdad que ha sido un vídeo viral y que a muchos y a muchas personas les ha llegado, a otras no, ¿eh? No a todo el mundo, pero a muchos menores les ha podido llegar. Yo creo que algo importante es que las familias hagamos algo tan sencillo como preguntar. Quiero decirlo, el vídeo ya, ya está donde tiene que estar. Quiero decir, las fuerzas de seguridad tienen constancia de cómo es el vídeo y qué tal. Entonces, nosotros no tenemos que aportar el vídeo. Si le preguntamos a nuestros hijos si lo tienen, lo único que tenemos que hacer es eliminarlo y asegurarnos de que se elimine. Tenemos que tener una conversación importante con nuestros menores, explicándoles cómo se sentirían ellos si ellos fueran y saliesen en ese vídeo. Entonces eso se tiene que eliminar, pero hay que hacer esa pregunta concreta, ¿eh? Hay familias que yo les he dicho, oye, pues pregúntale directamente si lo ha recibido. Y dice, no, hombre, no, el mío no. Bueno, pues escucha, la mejor manera de estar tranquilos de que no lo han recibido es preguntar, oye, sé que esto ha ocurrido, sé que de esto se está hablando en según qué sitios. Si te ha pasado, pues coméntanoslo. Nosotros solamente tendremos que, pues a lo mejor, confirmar y decir, nosotros lo hemos recibido, pero nada más. Y luego a partir de ahí hay que trabajar pues lo que tiene que ver con esa conciencia social de que es un delito tenerlo, que es un delito transmitirlo, que bueno, pues esto que ha ocurrido, que probablemente alguna gente de la que se ha visto involucrada en esto era consciente de que era un delito, y también hay gente que no era consciente probablemente que fuera un delito. Eso no es eximente, ¿no? No conocer la ley no significa que te vayas a librar de las cosas. Pero bueno, creo que para abordar este tipo de cosas la información es fundamental y el poner las cosas blanco sobre negro encima de la mesa, hablándolo con nuestros menores, es importante que lo hagamos desde las familias, sin entrar en juicios, sin entrar en valoraciones, sin en todo lo que tiene que ver con eso, porque de lo que estamos hablando es de el vídeo donde aparecen menores que son hijos e hijas de alguien. Entonces vamos a tener la misma prudencia, el mismo tacto y el mismo respeto y el mismo cariño que necesitaríamos nosotros como padres y madres si los que están implicados en eso fuesen nuestros propios hijos. Creo que aquí ponernos en los zapatos de cualquiera es importante, es muy importante.
Sempre ho és. Abordar les situacions amb empatia, sobretot quan es tracta, cal més empatia fins i tot quan es tracta d'una situació així. L'empatia sempre, però quan es tracta d'un assumpte així de delicat, encara més posar-se al paper de l'altre, de les famílies d'aquestes persones, absolutament imprescindible l'empatia. M'encantaria seguir parlant perquè per jo ha quedat un esglaó, perquè hem parlat molt dels adolescents, de les adolescents, hem parlat molt també de les famílies, però crec que s'ha d'establir una aliança també amb els docents, que m'encantaria aprofundir-ne un altre dia, si vols.
Perfecto, porque la verdad es que el papel que tienen los docentes en todo esto también es importantísimo. Tenemos unos centros de secundaria haciendo cosas muy, muy chulas, pero es que solos no pueden. Claro. Es que solos no pueden. Aquí tenemos que las familias dar un paso, ¿sabes?, adelante y generar otras sinergias y otras estrategias.
I do, Belén Albiten, seguirem parlant. Ha estat un plaer, com sempre.
Un gusto.
Moltíssimes gràcies. 12:57, naltros ja enfilam al final del programa d'avui.
L'agenda.
Sí.
12:57, ja tenim per aquí de nou en Nieves García Galvez. Molt bon dia de nou, companya.
Bon dia, Laura.
És el moment de repassar l'agenda cultural del dia i començar amb Avila per assistir a la inauguració de la mostra Fent Patrimoni.
L'Espai Cultural Espolvoria acull aquesta mostra d'obres que formen part del patrimoni artístic reunit durant anys al fons de l'Arxiu d'Imatge i So Municipal. Es tracta de 40 obres de 15 artistes que no havien estat exposades abans per l'Ajuntament. La inauguració és aquesta tarda a les 8 i estarà oberta fins el dia 17 d'abril.
I d'Avila, amb una anem a Sant Jordi per escoltar la conferència Saviesa i Intel·ligència Artificial, l'enigma de la màquina, a càrrec del professor Luis Orozco.
És la tercera conferència de les xerrades filosòfiques que enguany es realitzen sota el títol Coneixement i Saviesa, per a què serveix la consciència. Començarà a les 5:30 de la tarda a la Biblioteca Vicent Serra i Orbai.
A la Biblioteca de Naixbona. Sí. I de Sant Jordi, m'ho anem cap a Sant Antoni per assistir a la projecció del documental Veus pròpies, quan elles parlen.
Es tracta d'un treball dirigit per Ferran Gassiot i protagonitzat per dones eivissenques de diferents en àmbits com l'art i la cultura, l'esport, la cultura i la pesca, els serveis essencials i el lideratge, que parlen de les seves trajectòries vitals i professionals. Es pot veure a les 6 de la tarda al Club Nàutic de Sant Antoni.
I de fet, també a Sant Antoni podem aprofitar per veure dues exposicions que formen part del programa Bienal B d'Esbaluart, Museu d'Art Contemporani de Palma. Es tracta de Mapa de Textures i Pedrada.
La sala d'exposicions de s'apunta a Desmolí acull Mapa de Textures, una mostra en la que conviuen fotografia, instal·lació, dibuix i processos experimentals i que reuneix obres d'Alberto Baralla, Adrián Martínez, Víctor Mejuto, Rosel Meseguer i Isabel Cervera. I el Far de les Escobes Blanques, acull Pedrada, la proposta de Marijo Rivas, que sorgeix de la investigació sobre l'espoliació geològica i els residus tèxtils a Menorca, transformant pedres recuperades i roba reciclada en escultures de tela. Amb dues exposicions es poden visitar fins al 4 d'abril i avui es poden veure des de les 5 fins a les 8 de la tarda.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I avui aprofitem aquests últims segons per felicitar el músic, productor i compositor estatunidenc Billy Corgan, que va néixer tal dia com avui de l'any 1967, membre permanent de la banda de rock alternatiu de Smashing Pumpkins, i avui el felicitem en 1979. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals, a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.